Meteotaula.
Ens entaulem avui a Meteo Mauri, ho fem amb un referent a Catalunya, a Espanya, i un dels referents mundials pel que fa a coneixements amb el vi. Ferran Centelles, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé. Content d'estar aquí.
Molt bé. Ferran Centelles, pels que no el conegueu, doncs 11 anys al Bulli, i per tant aquesta és una carta de presentació que jo diria que ja sabeu els que ens escolteu habitualment per on pot anar. Un gran coneixedor del món dels vins en tots els sentits, i ha publicat un llibre que se'n diu Les 100,75 preguntes que sempre quiso hacer sobre el vino, un dels libros de vanguardia, un llibret. Quan dic llibret vull dir pel format, eh? No vull dir que el que expliqui a dins sigui poca cosa, ni molt menys. 255 pàgines, però d'un format petitó, molt atractiu, molt agradable, com una mena de guia, gairebé per portar al damunt, amb totes aquelles curiositats, preguntes, coses referents al món del vi. Ferran, 11 anys al Bulli, i per tant una escola en tots els sentits, amb clientela, amb l'equip, bé, una immersió total, no?
Sí, no, totalment. I bueno, tu parles de la clientela, no? I si per alguna cosa destacava el Bulli és per tenir una clientela on hi havia persones amb molta sensibilitat gastronòmica. Uh-huh. Aquesta era la clau, gent que venia oberta a passar-ho bé, a gaudir-ho amb màxima sensibilitat pel bon menjar i pel bon beure.
Oberta. El client d'un indret com el Bulli o de qualsevol lloc amb un nivell alt gastronòmic acostuma a ser gent oberta a l'hora de deixar-se assessorar o bé hi ha molt amb la idea?
Bé, jo crec que en aquest nivell de restaurants, com a, bueno, podem parlar del Bulli, el Celler Can Roca, o aquests restaurants de restauració gastronòmica d'avantguàrdia del màxim nivell, uh-huh, les persones venen obertes perquè disfruten de la gastronomia també del seu caràcter més artístic, no? Venen, uh-huh, a buscar les emocions, venen a buscar que succeeixin coses al plat i a la copa, i en aquest sentit per gaudir de l'art, i considerant que, uh-huh, la restauració gastronòmica a aquest nivell pot ser un art, doncs has de venir preparat i obert a gaudir, sí.
Escolta'm, el món del vi també és un art, i en aquest sentit una ampolla, el color de l'ampolla, l'etiqueta, i sobretot, el tap, i el tap de suro, que aquí el Meteo Mauri amb el José Luis Gallego, mm-hmm, som defensors acèrrims del que suposa el tap de suro. Què me'n dius tu, allò, com si fossis un amic? Escolta'm, no, jo em quedo amb el tap de suro perquè això, o jo em quedo amb el tap, diguem, de plàstic o el de rosca perquè és neutre, etc etc. Nosaltres defensem la mediterraneïtat del suro i de l'alzina surera i de la vinya, però de vegades el suro també ens pot jugar alguna mala passada.
Ho has explicat molt bé. De fet, el suro, que és un tap a nivell tècnic quasi perfecte per mantenir el vi i que permet també una evolució positiva del vi, és 100% ideal. Però aquí la qüestió és què preferim? Si el suro no és de màxima qualitat, i què pot, yeah, succeir això, d'utilitzar un suro una miqueta més econòmic, això ens pot donar bastants problemes també, no? Llavors, què preferim? Potser preferim un altre tipus de forma de tapar el vi si és de mala qualitat, no? O no? Mm-hmm. Potser un material, okay, plàstic funciona bé, no? Aquesta és la gran pregunta. És indubtable que el suro de màxim nivell, un suro 100% natural, a part que és una connexió romàntica amb el
sí.
vi, pel tema del territori i com a eina per tancar el vi, és ideal. La meva única qüestió és aquí, és potser un mal suro. Ja. O sigui, és millor algun material plàstic que un mal suro? Doncs potser sí.
Sí. Saps què passa? Que a mi és allò quan, com si et porten una Coca-Cola amb llauna o amb plàstic o te sí. la porten amb ampolla de vidre. Soc romàntic i a més tinc la sensació que la Coca-Cola de vidre doncs és millor, no?
Exacte, no? I a més tant que sigui la cinesurera com el vi, com la vitis vinifera, són productes que venen de la terra, són productes naturals,
100%.
No gaire manipulats dins el que cap, llavors és vida en vida, no? El que fiques en contacte.
Escolta, em parles de moltíssimes coses, és de veritat una, entre cometes, una guia fantàstica, i la temperatura, aquelles discussions, no? El vi negre, aquell comentari tan sobat, no? El vi negre ha d'estar, deien, del tempo, no? Allò natural. I dius, home, no fotem, no? Clar. Perquè si estàs a 20, 25 graus, segons quin lloc, ja te l'han fumut. El vi, què?
Exacte. Depèn, clar, temperatura ambient, doncs ja anem a veure l'ambient que fa, no? Però sí que és cert que si serveixes el vi amb una temperatura de vi de 20, de 25, l'alcohol és molt volàtil, llavors et punxa molt l'alcohol al nas i no acabes de gaudir de les aromes de fruita, potser, no? I el vi es torna en un líquid més ardent, si vols, una mica més pungent, i no és l'ideal per gaudir-ho, no? Llavors no tinguem por, en especial ara que ve, no? Quan vingui l'estiuet i això, no tinguem por en ficar el vi negre 20 minuts abans d'obrir-lo a la nevera o mitja hora abans de la nevera o inclús una cubitera en algun moment, perquè ens va deixar el nivell de sensació, de percepció alcohòlica i notarem més el cantó afruitat. Si ens passem de fred tampoc és ideal, perquè llavors els amargs es pugen la percepció, no? Llavors, buscar els 16 graus és fantàstic en el cas dels negres. Fàcilment, amb una estoneta de nevera es pot aconseguir.
El blanc entre 7, 10, 11, dependrà
exacte,
del blanc.
Exacte,
sí.
Sí. Però aquí tampoc, vull dir que al final la gent ens coneixem i tenim els nostres gustos, no?
Clar.
Vull dir, jo, imagina't, a casa meu el cava agrada molt fred, molt fred, molt fred. I jo ja els he explicat...
Que no ha de ser tan fred.
Però okay, tu ho has pogut canviar perquè jo no, I estem jugant a casa. Llavors, que al final el món del plaer, de l'hedonisme, del gaudí, pues, hi ha una connotació personal que...
Absolutament.
Totalment.
Escolta'm, evidentment la pregunta del milió, del títol, que l'he esbrinat a l'ampolla i crec que comparteixo exactament el criteri, però si ens l'expliques, el 100,75, no? Ja...
Sí, bueno, és que el 0,75 és una mesura, és un número màgic per la gent del vi, perquè la majoria d'ampolles que trobem al mercat són de 0,75 litres o 75 centilitres. És un nom molt, molt màgic. I llavors, intentant respondre a aquesta pregunta, no?, de que per què les ampolles són de 0,75, doncs vaig emprendre una miqueta una recerca d'alguns dies fins que vaig trobar el kit d'aquesta qüestió de per què les ampolles s'havien fet de 0,75 i no eren d'un litro o de mig litro, que seria doncs, potser en el nostre cap una mesura més, més normal. Llavors, una de les preguntes resol aquest misteri del 0,75.
Tema anglès,
Tema totalment anglès, sí, de mesures angleses, de quan l'imperi britànic enviava de tot amunt i avall per aquest planeta i com les mesures s'havien d'encaixar dins aquesta mentalitat anglosaxona.
Escolta'm, i finalment, un d'aquells temes que jo crec que hi hem anat guanyant, hem anat aprenent, però en alguns... Bé, el que trobes en un bar, allò que entres en un bar, tu vas fer aquesta experiència, no?, d'entrar en uns locals que si una hamburgueseria diríem una mica de nivell, etc etc. A mi això també m'agrada, aquest esport, practicar-lo, perquè tinc la sensació, jo que he estiuejat de petit, vaig estiuejar viure ja molts anys al Baix Penedès, quan demanaves vida a la casa, gairebé mai era del Penedès. És a dir, era d'algun altre DO normalment d'Espanya, d'aquestes, diguem, tirades molt de preu, no? I clar, jo de petit, què m'havien d'explicar, no? Però ara de gran, que me n'he trobat encara amb algun raconet, i dic, no, ve de la casa, dic, però si estem al Penedès, no? I depèn del cambrer, doncs clar, fins i tot ni ho sap, no? O gairebé ni ho sap. N'hem après, no? Perquè entres de vegades en alguns bars, en alguns indrets, i et sorprenen positivament amb el tipus de copa, amb el vi que et serveixen, etc, però encara amb alguna excepció.
Sí, exactament, no? I bueno, aquesta pregunta a la que fas referència va ser, ho escric tal qual va ser. Vaig fer l'experiment d'entrar bar a bar, pujant
una mostra de camp, Barcelona, eh?
Sí, no, vull dir, totalment, i allà pues, explicava les aventures i desventures que em passaven amb els cambrers, i com bé dius, hi ha de tot, no? Hi ha llocs on no tenen cap tipus de vi de proximitat, que són tots pues, les tres famoses R's del vi espanyol, no? Rioja, Ribera i Rueda, que són dominadors del mercat, i hi ha altres llocs amb més sensibilitat. Hi ha una mica de tot. La veritat és que em vaig sorprendre, també sorpreses positives de restaurants o bars amb més sensibilitat. Depèn una mica de cada local, però sí que és una bona pràctica per fer i per palpar la realitat, no? Que potser nosaltres que venim de la restauració gastronòmica doncs estem en un altre planeta i la realitat del que consumeix, veu la gent, és diferent.
Escolta'm, ho deixaríem aquí. Alguna coseta que tu, a l'hora de redactar aquestes 255 pàgines, diguis, ostres, tu, això ho haig de destacar o crec que és important, etc. I amb això tancaríem l'entrevista.
No, bé, només dic que estic molt content d'estar-vos aquí acompanyant una estoneta, que sóc admirador de la vostra feina i que he intentat en aquest llibre no ser un tertulià més. Vull dir, aquest era el meu objectiu, no? Intentar fer una mica... Perquè hi ha moltes coses del món del vi que jo no les sé, no? I dins del món del vi hi ha especialistes en camps. Llavors, si hi ha alguna pregunta d'un camp de la biologia o del mercat, que jo doncs, no conec tant, sempre adreçar la pregunta a aquell expert, no? Que els sommeliers o els experts no ho sabem tot i que per evitar doncs, això, parlar per parlar, he intentat anar a fons especialistes en cada temàtica.
Això crec que diu molt a favor teu, eh? Amb els homes del temps també ens passa igual. De vegades ens demanen coses gairebé irresolubles, més pròpies de programes de televisió tipus Quarto Milenio o alguna cosa així, i dius, no, miri, jo he estudiat, en el meu cas porto 35 anys en aquesta professió, etc, etc, però, miri, el que m'acaba de preguntar és que, no ho sé, és que li haig de consultar amb una altra persona. I és així.
I mira, el fil d'això, acabo un segon només.
Sí.
Vam escriure per aquí, per Wikipedia, que és un altre projecte que estem, una comparativa entre ser un home o una dona del temps i fer un tast de vins. No?
Què dius?
Cosa, de vegades... Sí, tot ja passa això, perquè m'agradaria fer-te quatre preguntes sobre això, també, perquè és un tema molt interessant.
Doncs, escolta'm, la Núria Ventura, l'ànima d'aquest programa, sots direcció i producció, gestiona el contacte i els teus peus amb tots els teus coneixements.
Molta il·lusió, d'aquelles coses incontrolables que té el temps i que també té el vi.
Segur. Doncs vinga, fet. Moltes gràcies.
Escolta, una abraçada, encantat d'estar aquí amb tots vosaltres, amb els oients i les oients, i fins quan vulgueu.
D'acord, Ferran, un plaer. Ferran Centelles, las 100,75 preguntas que siempre quiso hacer sobre el vino. Un plaer, fins aviat.
Fins aviat, adéu-siau.
El concurs.
En Ferran Centelles, quants anys va estar al capdavant de la carta de vins del Bulli, el Premi Un Lot Gourmet de Torrons i Mels Alemany? I de la setmana passada, l'entrevista Green, que deia la batimetria per cartografiar el fons marí s'ha fet amb una embarcació o amb submarinistes. El premi, un lot gourmet de torrons i mels alemany. La resposta era amb una embarcació i la guanyadora, la Mercè Alcón, de Barcelona.